Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 25 de juny, el dia en què anem a voltes amb la venda d'entrades per la inauguració dels Jocs Mediterranis el passat divendres. No entrarem aquí en la polèmica de banderes, colors o xiulets. Quedem-nos amb les imatges de graderies buides en una inauguració de l'esdeveniment que se suposa ha de situar Tarragona al món. La imatge deslluïa i els motius s'hauran d'explicar i molt bé, més quan hores abans es deia que estava tot venut. Des de l'organització asseguren que en cap cas es va orientar la venda ni la distribució d'entrades, o atribueixen a que moltes delegacions no van fer servir les entrades que, obligatòriament, se'ls havien de cedir. Per tant, zero autocrítica. Esquerra i la CUP ja han reclamat explicacions oficials a l'Ajuntament i documentació per aclarir aquestes dades i les cadires buides. En parlarem en uns minuts. Avui al programa repassarem tota la informació que ve carregadeta a l'espai de talent amb denominació d'origen. Parlarem avui amb una emprenedora dedicada al món de la neteja que ha decidit establir-se pel seu compte i començar una nova aventura en solitari. A partir de la una anirem de vins a Valls, avui protagonistes els vins del celler Masvella. I en la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 240 per connectar amb Cope Lleida i avui parlarem de petites i mitjanes empreses i del programa Reempresa. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions al nostre compte de Twitter @copetarragona, també al nostre WhatsApp 672 65 35 34. Volem saber la seva opinió, per exemple, sobre tota aquesta polèmica al voltant de les cadires buides a la inauguració dels Jocs. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, ja saben que ens poden seguir a través del web o l'app de Cope. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Abans d'entrar en matèria, però, agafem una mica d'aire amb la nostra cançó del dia i hem de posar música, i és que tal dia com avui de 2009 ens sorprenia la mort del rei del pop. Amb la música de Michael Jackson arribarem al punt de les 12 i 23. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem a la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Sergi Loras, bon dia.
Bon dia. Comencem la setmana a Tarragona amb el predomini del sol i amb el pas de les hores creixeran núvols d'evolució diurna a punts a l'interior. Avui les temperatures no variaran, s'enfilaran fins als 27 graus a Tarragona, 28 al Vendrell o 30 a Reus, també 32 a Gandesa o 33 a Tortosa. I el vent bufarà variable fluix i girarà a l'est i sud-est, fluix al litoral i prelitoral amb ratxes moderades.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Sergi. Fem una ullada també al trànsit. A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, la calçada està tallada a causa d'un accident a l'autovia A7 a Tarragona en direcció sud, en direcció Castelló. Per tant, problemes a l'A7 a l'alçada de Tarragona a aquesta hora. Retencions d'aproximadament mig quilòmetre. Les competicions dels Jocs Mediterranis continuen avui. També ho fa la polèmica per una cerimònia d'inauguració que no va complir les expectatives, en part per les graderies buides. Una imatge de poca expectació que s'ha repetit en les competicions durant tot el cap de setmana i que ha portat polèmica, com els dèiem. L'alcalde de Tarragona assegurava hores abans de la inauguració que totes les entrades estaven venudes i la realitat és que van veure molts seients buits. L'organització afirma que es van vendre 6.793 entrades per aquest esdeveniment d'un total de 7.000. Segons l'alcalde de Tarragona, molts buits s'expliquen perquè membres dels comitès olímpics no les van acabar repartint o perquè els mateixos esportistes no hi haurien participat al tenir competició al dia següent. Escoltem, fa una estona ho deia així, Josep Fèlix Ballesteros.
Que alguns dels comitès olímpics, doncs, que tenim l'obligació per contracte de reservar les entrades, no van assistir o no van ocupar els seus seients, és que és obligatori fer aquestes reserves aquestes i les dels comitès olímpics. No podien fer-ho d'una altra manera. I els atletes, molts d'ells competien al matí, per tant, els autobusos esperaven després de desfilar per marxar a sopar i competir el dia següent. Per tant, si vol veure, es va quedar buit la zona de preferent alta, que són les entrades que es van quedar per vendre, i es va quedar lliure, bàsicament, l'espai dels atletes i un trosset dels voluntaris i voluntàries que estaven participant en la cerimònia.
A banda d'això, el digital Porta Enrere publicava aquest diumenge que algunes entrades per la cerimònia s'haurien repartit a organitzacions com Vox o Societat Civil Catalana. El conseller Ernest Maragall, per exemple, deia a través de Twitter que el públic estava triat i controlat. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, diu que això no són més que ximpleries, ha negat rotundament que s'orientessin les entrades i diu que era materialment impossible seleccionar el públic de la inauguració dels Jocs. De fet, deia que no es va prohibir l'entrada amb cap tipus de bandera o símbol.
Impossible dirigir la venda, impossible orientar la venda, excepte que hi haguessin grups que compressin de 6 a 6, però això és absolutament inevitable. Ho nego i saben que és mentida absolutament. No m'agraden les xiulades, jo crec que la llibertat d'expressió és una cosa, interferir o impedir que una cerimònia es desenvolupi amb normalitat és una altra cosa. O algú es pensa que les gestions que van fer fins a l'últim moment fent venir el president Torra era perquè doncs, hi hagués algun incident. No prohibeixo mai ni banderes, ni samarretes grogues, ni senyeres, ni res. Tothom va poder entrar el que volgués, que no fos un tema de seguretat, evidentment, ferro.
Segons l'organització, l'assistència ha estat de més de 9.000 persones, tot i que la capacitat era per 14.000. Els grups municipals de la CUP a Tarragona i també Esquerra Republicana reclamen que es faci pública la informació concreta i detallada sobre les entrades venudes, els diners recaptats i el nombre d'entrades que es van regalar, així com a les formacions polítiques i empreses a qui es va regalar.
COPE Tarragona. Estàs informat.
Durant el cap de setmana, un dels principals atractius ha estat la competició amb participació d'esportistes, com la nedadora Mireia Belmonte. Tot i això, entrada també fluixa durant les eliminatòries. Cal recordar que les entrades per la majoria de proves són de pagament. S'espera que l'afluència de públic millori a les finals. Tot i això, el públic que s'ha animat a assistir a algunes de les competicions es mostrava satisfet per les infraestructures. Ho explicaven a l'Agència Catalana de Notícies.
Me gusta mucho el deporte y creo que es interesante. Bueno, un evento así no se ve todos los días aquí en Tarragona. Hemos venido andando de casa, fíjate. Había visto lo que estaba abierto hasta ahora, que era pues el lo que es el circuito de atletismo y el pabellón por fuera y demás, pero bueno, supongo que muy bien, la verdad es que bien. Seguramente para las finales y demás estará muchísimo más animado.
Pues bien, hombre, eso da vida también, ¿no? Y un nombre al barrio también.
Que ya lo necesitamos. Yo lo que me gustaría es que esto lo mantuvieran y estuviera bien siempre.
Jo, per exemple, sóc esportista i a mi tot això m'agrada. Jo, per exemple, tinc amigues que són atletes i jo l'atletisme l'he viscut molt de prop i a mi tot això m'agrada.
Home, és una experiència que només podrem viure probablement un cop a la vida i pues, què millor que fer-ho i a la nostra ciutat, no? És Tarragona. Doncs no sé, molt contentes.
El CatSalut en marxa des de divendres el pla funcional operatiu per a 8.000 persones, entre atletes, entrenadors, equips tècnics, jutges, àrbitres i directius. El CAR Salou serà el centre de referència dels Jocs, amb prestacions disponibles 24 hores els 7 dies de la setmana. Atenció assistencial, que va des de l'atenció mèdica bàsica, infermeria, també fisioteràpia especialitzada. I acabem parlant dels Jocs amb la xifra del matí. Són els 45.000 passatgers que passaran per l'aeroport de Reus durant els Jocs Mediterranis. S'hi operaran 11 vols xàrter de les delegacions. Juntament amb l'aeroport del Prat, el de Reus serà una de les portes d'arribada de les delegacions internacionals que competeixen als Jocs.
COPE Tarragona. Estàs informat.
I canviem d'assumpte. Una víctima mortal a la Nacional 340 aquest cap de setmana, una més, va ser dissabte a la nit a Alcanar en un xoc frontal entre dos camions de gran tonatge. La víctima és un dels conductors, un home de nacionalitat bielorussa. Encara s'investiguen les causes d'aquest xoc. Precisament el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, afirmava que la Nacional 340 hi ha riscos excessius mentre no s'implementi el desviament de camions cap a l'AP7, que hauria d'haver-se fet efectiu el passat 1 de gener. Calvet recorda que la mesura es va acordar el juliol passat i que estan encara a l'espera que el govern espanyol signi el decret perquè es pugui fer efectiva.
Aquest és un acord que es va prendre al juliol de l'any passat, que hauria d'haver estat implementat al gener d'aquest any i que s'ha anat endarrerint a l'espera de que el Ministeri publiqui un decret. Estem a juny i encara no s'ha implementat. Doncs bé, nosaltres l'únic que esperem és arribar un dia al matí a l'oficina i llegir que aquest decret s'ha publicat per fer-ho efectiu el dia següent. És l'únic que esperem. No hi ha massa res més a dir.
Més coses, el grup Tonyinaire Balfegó de l'Ametlla de Mar garanteix que podrà vestir de tonyina roja tots els seus clients a partir d'avui mateix, un cop superada la incertesa i establert un gabinet de crisi després que divendres perdessin la major part de la seva nau industrial on es manufactura el peix en un incendi. Després de valorar diverses noves localitzacions on traslladar les seves operacions, han decidit instal·lar-se a una nau propera a la que es va veure afectada pel foc. Des del grup Balfegó, el seu director general, Juan Serrano, llançava un missatge de tranquil·litat tant a treballadors com a clients.
Aquí era donde realizábamos todo el procesado, el atún venía en nuestras instalaciones que están en el mar, venían en camiones hasta aquí y aquí evidentemente era donde hacíamos todo el procesado para que después saliese a los mercados. Hay una cosa importante, es que se ha salvado el rack, el servidor, para que podamos seguir trabajando el lunes. Va a ser muy complicado y muy complejo, pero vamos a buscar instalaciones rápido, ya estamos en estos momentos haciéndolo para poder realizar en las condiciones que sean posibles y poder atender a los mercados.
Apel·len a la paciència i comprensió pels possibles retards que es puguin produir en l'abastiment en els propers dies. L'incendi, que va cremar el 80% de les instal·lacions de la companyia Tonyinaire, ja va quedar extingit aquest diumenge. Han quedat fora de perill la matèria primera amb les tonyines que estan engreixant ara mateix a les piscines de Balfegó i l'aliment que se'ls ha de donar. Com a molt, van perdre 1,5 milió aproximadament de carnada de cavalla que guardaven a la nau incendiada. I Unió de Pagesos preveu pèrdues de 12 milions d'euros en cirera per les abundants pluges de maig i juny. L'organització estima una caiguda de la producció d'entre el 35 i el 45% a Catalunya, que pot arribar al 60% en varietats més tardanes. L'excés d'aigua provoca l'obertura del fruit i deixa la cirera més sensible a les fregades i cops de branques que provoquen els períodes de vent. D'acord amb l'avanç de l'informe de maig del Servei Meteorològic, a les zones productores, com per exemple la Ribera d'Ebre, la Terra Alta o el Priorat, s'han produït uns percentatges de precipitació acumulada respecte a la mitjana climàtica que van del 90 al 190%, és a dir, al maig han duplicat i triplicat la precipitació habitual aquest mes a Catalunya. Unió de Pagesos remarca que aquesta caiguda del preu en origen no ha estat percebuda pel consumidor. El Copate comença avui el primer tractament contra el mosquit als arrossars propers als nuclis urbans del Delta. És el primer dels tres programats per aquesta campanya i que es faran fins a finals i mitjans del mes d'agost. Començaran a l'Hemidelta Esquerra, les zones de l'Ampolla, Camarles, l'Aldea del Tebre i Riumar, per passar a la zona dreta, a la zona d'Amposta, Eucaliptus, Poblenou, Sant Jaume d'Enveja, els Montells i Sant Carles de la Ràpita. Es tractaran en total 2.100 hectàrees d'arrossars. En funció de la climatologia, aquest primer tractament pot variar, però es preveu que duri tota la setmana. I sabem avui també que l'Observatori del Deute per la Globalització recorrerà l'arxiu de la querella del Càstor contra exministres i empresaris quan el seu equip jurídic estudiï l'acta de la jutge Carmen Lamela en facilitaran més detalls. La querella, recordem-ho, es va presentar contra els exministres Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez i Elena Espinosa, així com contra el president d'ACS, Florentino Pérez, entre d'altres empresaris. Els denunciaven per prevaricació, malversació i frau a l'administració pública en el desenvolupament del projecte Càstor. Si el recurs que presentin a la sala de l'Audiència Nacional queda desestimat, també la querella pot tenir recorregut als tribunals europeus. I més coses, les obres del nou Palau de Justícia de Tortosa estaran acabades al febrer de l'any vinent. La construcció està avançant sense imprevistos i ja s'han acabat més de la meitat dels treballs. S'ha completat l'estructura i els sostres. Un cop acabat, suposarà una inversió de més de 5 milions d'euros. El nou edifici està al cor del nucli antic de Tortosa i ha de contribuir també a reurbanitzar i millorar tota la zona de la plaça dels Estudis. La consellera de Justícia, Esther Capella, anunciava que el curs judicial 2019-2020 ja s'iniciarà el nou complex judicial.
És un edifici que respon amb aquests objectius que els edificis judicials han de tenir, són espais de la ciutadania en els que es presta un servei públic i que aquest servei públic s'ha de fer amb totes les condicions adequades tant per les persones que hi treballen com per als ciutadans i ciutadanes que acudeixen a una seu judicial, sigui amb la condició la que sigui. S'ha de preservar la presumpció d'innocència, però també la protecció de les víctimes.
Quan les obres hagin acabat, totes les seccions judicials de la ciutat estaran concentrades en dos edificis i es preveu resoldre els problemes actuals de falta d'espai i de dispersió. Per exemple, els jutjats penals de la ciutat estan ara ubicats al barri de Ferreries, a les antigues dependències dels Mossos. I seguim a Tortosa. El bisbat està netejant el retaule de l'altar major de la catedral dedicat a la Mare de Déu de l'Estrella. L'actuació consisteix en una neteja de la pols adherida que s'ha anat acumulant després de mesos d'obres al solar de davant de la catedral, amb l'enderroc de les cases i les excavacions arqueològiques. Després de l'estiu també se'n revisarà l'estat de conservació i es repararan petits aixecaments de pintura i atacs d'insectes que s'hi han detectat. Escoltem Josep Maria Parets, restaurador del Centre de Restauració dels Béns Mobles de Catalunya, i mossèn Josep Alanyà, ell és canonge arxiver de la catedral de Tortosa.
Doncs només pots copsar el que hi ha on t'arriba a la vista. El fet de poder de disposar d'una bastida et permet analitzar molt millor l'estat de conservació de l'obra.
Es va recuperar el retaule, es va recuperar el seu lloc, perquè aquest retaule estava a l'absis, estava amagat, estava massa accessible i era fàcil inclús robar alguna peça com realment es va robar. De fet, aquí va desaparèixer, després de la guerra, la resurrecció, que és un panell que està totalment buit, i la Mare de Déu de l'Adoració dels Reis.
Dotze i 37, anem als esports. Centrem-nos en els Jocs Mediterranis primer. Avui, quarta jornada de competició. 11 competicions comencen, com la boxa i el golf. Tenim gimnàstica artística a Reus, bàdminton al Morell o esgrima a la Selva del Camp. També handbol, vela a Salou, voleibol i natació a Tarragona. Per ara, la delegació espanyola és a la part alta del medaller. Només Itàlia el supera de moment. Espanya suma 40 medalles, 11 ors, 16 plates i 13 bronzes. Encara en esports i mirem al futbol, concretament a la banqueta del Reus. Ja hi ha confirmació oficial, Xavi Bartolo serà el nou entrenador per la propera temporada. La presentació es farà el 2 de juliol. Amb l'arribada de Bartolo arriba també la confirmació de la marxa de López Garay al Numancia.
COPE Tarragona. Estàs informat.
I fem una repassada a les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui: la màfia albanesa controla la prostitució de carretera. Al Reus Digital, Xavier Grasset diu: les llambordes de Reus són la seva gent. Ha estat el pregoner de les festes de Sant Pere. Al del Camp.cat, mobilitzacions al Joan 23 contra el sistema de contractació. I al Tarragona 21, destacat a aquesta hora, Ballesteros afirma que s'han dit moltes ximpleries sobre la venda d'entrades a la inauguració dels Jocs. Finalment, avui en portada al diari Més, el PP de Tarragona es decanta per Pablo Casado per substituir Rajoy. Abans d'acabar, aquest diumenge ha mort als 58 anys Joan Maria Dalmau, ha mort després de mesos complicats. En Joan Maria havia estat company d'aquesta casa fa uns anys i, de fet, s'havia dedicat la major part de la vida a la ràdio i als esports. El nostre record des d'aquí avui per al Joan Maria Dalmau. Menys de 21 minuts i arribarem a la una. Ens aturem minut i mig per la publicitat i continuem.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Vinga, com cada dilluns aixequem la nostra persiana aquí al programa, en aquest espai de talent amb denominació d'origen, on busquem projectes, negocis, idees que ens criden l'atenció arreu del territori. Hem parlat en diverses ocasions de com és de complicat començar un projecte empresarial, reinventar-se de vegades, que es diu molt això en els últims temps, i avui els vull presentar la Verònica. Ella ha agafat el toro per les banyes i acaba de crear la seva pròpia empresa de neteja. Es diu Neteges Kelly. Verònica Muñoz, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, quant temps fa que et rondava pel cap aquest projecte, va?
Bueno, doncs feia un any que me rondava pel cap i tenia una mica de por, certament, perquè les coses pues, no estaven com per tirar coets.
Clar.
I amb la crisi... llavors, pues, bueno, vaig trobar el moment adequat. I, bueno, fa un mes i mig vaig decidir, pues, ficar-me d'autònoma i ficar una empresa i tirar cap al davant.
Mm-hmm. Fa un mes i mig. Tu ja et dedicaves al tema de la neteja, Verònica?
Sí, jo fa molts anys que me dedico al tema de la neteja i, bueno, m'agrada fer-ho i vaig decidir emprendre i tirar cap al davant.
Uh-huh. Suposo que és una decisió que fa una mica de... No, no diré por, però fa una mica de vertigen d'entrada, no? Però després d'aquest mes i mig, que estàs contenta?
Sí, bueno, a veure, fa una mica de respecte. Bàsicament perquè jo he començat amb 0 euros, perquè m'entenguis.
Sí.
Llavors, bueno, he anat fent les coses poquet a poquet, he anat invertint poquet a poquet... que això té més mèrit, no? Que
clar.
Si demanes un crèdit o capitalitzes l'atur. Jo no he fet cap d'aquestes coses.
Uh-huh.
Vull dir, jo he anat de poquet i quan he tingut... He pogut rotular el cotxe i quan he tingut... m'entens?
Sí, sí.
He pogut poc a poc, molt poc a poc, i dona molt de vertigen. La veritat és que sí.
Uh-huh.
I més que res, pues, en aquest sector que... Bueno, que avui en dia el sector de la neteja pues, està o mal pagat o ja se sap. A vegades te diuen, no, una empresa no... M'entens
ja.
El que me refereixo. Llavors
sí, sí.
Costa bastant.
De fet, és una... t'ho volia preguntar, perquè a més en els darrers mesos n'hem parlat força d'aquest tema, perquè les, no, les dones, les persones que us dediqueu al món de la neteja, us sí. Heu posat fortes en aquest darrer any, sobretot reivindicant una mica unes condicions de treball com cal. És un dels temes que et va ajudar també a decidir-te, després de potser treballar doncs, en precari, de doncs mira, em poso jo pel meu compte i decideixo jo.
Sí, no, a veure, ha sigut una... A veure, el que passa que aquí és, quan ets autònoma en aquest sector, és un tira i afluixa.
Sí.
Vale? Perquè si treballes per algú altre, bueno, pues t'apago el que t'apago i punt i s'acabó, i tu si vols treballar, pues treballes, però quan ets autònoma tu tens els teus preus.
Mm-hmm.
Vale? Però hi ha molta gent que diu, ui, no, 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 uf, per exemple, com t'he de pagar 10 euros l'hora? Ja, senyor, però clar, jo pago el meu autònom,
clar.
Pago el meu IVA, m'entens? O sigui que encara que siguis autònoma, en aquest aspecte la gent tampoc està... Vale? No, estem igual que les que netegen contactades per una altra, me refereixo.
Ja, I potser aquí també, Verònica, hem de lluitar una mica contra la mentalitat que hi ha encara, una mica de dir, bueno, doncs això jo et pago perquè vinguis una estona, però, per exemple, el tema de donar d'alta a les persones que hi ha molta gent, no? Hem vist casos que tens treballant algú a casa, no el tens donat d'alta, etcètera, no?
Exacte, clar, i per això poden cobrar més baratos.
Clar, vull dir, tenim aquesta idea però, encara.
Exacte, però al cobrar més barato no cotitzen. No cotitzen, no es poden pagar molt les pensions, per exemple. Clar, jo me vaig ficar l'autònoma perquè jo prefereixo pagar-me, m'entens?
Sí, sí.
Cotitzar jo i pagar-m'ho jo i que a la part les persones que hagin de cobrar la pensió la puguin cobrar.
Exacte.
Si tu contractes a una senyora que no té seguro, ve a casa teva, te ve més barato, vale, però aquesta persona no cotitza.
Mm-hmm.
No, llavors no. No pots pagar les coses que hi ha darrere.
Està clar.
Vale?
Està clar.
Clar, jo pago l'IVA, jo pago l'autònom, jo pago... Però bueno, aquesta mentalitat encara hi és i hi serà. Vull dir, la gent prefereix estalviar-se 2 euros... per exemple, que contractar-te tu que ets qui pagues l'autònom.
Exacte, però això que hem de trencar una mica, no, aquesta
exacte.
Idea.
S'ha de lluitar contra això.
Clar.
M'entens?
Sí, 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 evidentment, també perquè evidentment doncs, les persones que es dediquen a la neteja doncs, han de tenir unes condicions com cal, no? Això és importantíssim.
Exacte, perquè tu vas a netejar a casa d'algú, no te fa contracte, no te fa res, te fas mal... què fas?
Exacte, estàs una mica doncs, desprevingut, no? Diguéssim, o sigui, no tens un coixí. Escolta,
a la més, jo penso que si tu necessites una senyora de la neteja a casa teva és perquè tu treballes o perquè tu no estàs a casa.
Uh-huh.
Llavors, si tu treballes i no estàs a casa i contactes aquesta persona, per exemple, 8 hores a la setmana, fes-li un contracte, com Déu mana. M'entens?
Sí, sí,
per què?
Sí.
Perquè tu ho pots pagar, perquè tu te'n vas a treballar i necessites aquesta senyora.
Mm-hmm. Exacte, no, igual que tots doncs volem unes condicions com cal a les nostres feines, això és una feina com qualsevol altra, per tant, no? s'ha de donar
exacte.
Això.
Exacte, i és tan honrat com un altre treball.
I tant.
El que passa que hem de canviar el xip.
Sí, sí, sí.
Encara no l'hem canviat.
Doncs a veure, posem el nostre granet de sorra avui. Em deies que era un procés que et feia una mica de respecte. En aquest cas, t'han donat un cop de mà amb tot plegat des de formació i treball, no? Tu has passat per aquest punt d'autoocupació incorpora. Suposo
sí.
Que això t'ha ajudat a esclarir sobretot temes d'allò administratius, burocràtics, que de vegades se'ns fan una mica costa amunt, no?
Sí, sí, a veure, ells em van ajudar, jo vaig parlar amb ells, me van dir que, bueno, me van dir com se feien els papers, bueno, tot el que havia de fer, i llavors pues, vaig dir, bueno, és el moment. Ells me van ajudar moltíssim, la veritat que sí, i, bueno, els agraeixo de tot cor, la veritat sigui dita, perquè sense ells no hagués emprès aquest projecte.
Clar, perquè a més tu fas tot tu, no, Verònica?
Sí, 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 m'ho faig tot jo.
O sigui, tot des de les neteges fins al paperam, tot.
Sí, sí, m'ho faig tot jo. O sigui, l'únic que tinc és un gestor que cada trimestre, doncs clar, necessites un gestor.
Clar, clar.
Els papers, llavors ell que fa doncs, el que t'hagi de fer ja està, però tot m'ho faig jo.
Uh-huh.
Tot, papers, gastos, ingressos, tot això m'ho vaig controlant jo.
Clar, clar, clar. Parla'ns una mica de quins serveis ofereixes a través de Neteges Kelly, perquè doncs, són variats, no? Què és el que,
sí.
El, que és el que fas?
Sí, doncs mira, jo faig manteniment i neteja d'oficines, de comerços, final d'obres, faig comunitats i edificis, fem vidres, uh-huh. Apartaments vacacionals, jardins, o sigui, tot el que es pugui netejar, ho netegem.
Clar, suposo que el tema dels apartaments vacances ara ve l'època forta, no?, per deixar-los preparats i molta gent que potser els llogue, doncs allò, quan marxen uns, no?
Sí, exacte, fem el que és el check-in, pues, entrades i sortides. Netegem l'apartament, a fondo, vidres, a un preu molt, molt, molt competitiu, eh? La veritat és que sí. I deixem preparar l'apartament pel pròxim. No només ho fem dissabtes, vale? Ho fem durant tota la setmana.
Vale.
Vale? Això vol dir que si una empresa pues, li contracten un apartament dos dies, nosaltres anem. Vull dir, aquests dos dies s'acaben, nosaltres anem. És igual, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, és igual.
Clar. Cases particulars també, Verònica?
Cases particulars no.
No,
no,
vale.
No toquem aquest sector, bàsicament, per lo que t'he dit abans.
Sí, pel tema de les condicions, gent, sí.
Exacte, la gent, pues, no. No paga el que ha de pagar.
Ja, ja t'entenc.
M'entens? I llavors no els interessen els autònoms. M'interessa pues, una persona que no estigui donada d'alta.
Per tant, oficines i comerços, comunitats, aquests apartaments de vacances, els vidres...
Fem vidres d'oficines, fem locals, fem pàrquings... Bueno, és un jardí, és un ampli... o sigui, tot. Abarquem tot. Tot el que es pugui netejar. Estem a Reus, estem a Miami Platja, a Hospitalet, a Salou, a Cambrils, a Tarragona, a la Secuita, bueno, allà on ens truquin, allà anem.
Que mira, això tu li has preguntat també, no?, la zona, perquè ho has dit,
sí,
no?,
sí.
Una de les coses que has anat fent, un d'aquests passets ha estat, per exemple, doncs, rotular el vehicle, que potser el veuran, no?, allò neteges...
Sí, no, el veuran, Kelly. el veuran.
I tu et mous per tota la zona del Tarragonès, no?
Per tota la zona de Tarragona, per tota.
O sigui, Tarragonès, Baix Camp, perquè has dit Reus també, sí, o sigui que...
Sí, o sigui, fins a l'Ametlla de Mar.
O Déu-n'hi-do, noia.
Sí, clar, si surten allà els apartaments, jo baixo a fer-los allí. A més, ara, pues, he ficat un servei d'urgències de 24 hores.
Sí.
Perquè en altres, bueno, també fa neteja de xatascos.
Ah, molt bé.
Per exemple, hi ha un edifici que ha vingut la màquina de xatascar i necessiten servei de neteja. Llavors, a la una, a les dues, a les tres del matí, és igual. Llavors, me truquen a mi i jo hi vaig, a netejar.
Vale,
perfecte. I estic les 24 hores, com aquell que diu.
Perfecte. A més, ara al començar, no? Suposo que, Verònica, s'ha d'estar obert allò, treballar 24 hores, 7 dies a la setmana, no?, per començar a rodar, no?
Exacte, perquè a lo millor pues, a la gent entre setmana pues, no li interessa i li interessa un diumenge. Bueno, pues, estem disponibles els 7 dies de la setmana, les 24 hores del dia. Vull dir...
Clar que sí.
Problema.
Mira, donarem les dades de contacte de la Verònica de Neteges Kelly, ¿vale? Perquè si algú, doncs mira, ara que ens està escoltant, doncs li pot anar bé els serveis i voleu parlar, doncs nosaltres encantats de fer d'intermediaris, diguéssim. El correu electrònic és limpiezaskelly@gmail.com, és aquest, Verònica?
Sí, correcte.
Sí? I el telèfon 690-352-086. 690-352-086. Però bé, veuran la furgoneta de la Verònica, que té allí també totes les dades al cotxe.
Sí.
Doncs, escolta, Verònica, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estoneta amb nosaltres, per explicar-nos el teu projecte, l'enhorabona, per ser tan valenta.
Gràcies. I... Bueno.
Sí, sí, dona. Valenta, valenta és la paraula, no riguis, no.
Molt poc a poc i bona lletra.
Exacte.
Perquè jo el que vull és que la meva empresa tingui un nom, vale? No... Entén-me el que em vull dir, que diguin, mira, doncs m'ha vingut a netejar i ho ha fet bé. Que el client quedi content.
Exacte, sí, sí, sí.
Perquè jo, com sempre dic, els petits detalls marquen la diferència i és... el que pretenc, el que busco.
Doncs esperem que, escolta, això ha començat, aquesta aventura ha començat fa mes i mig, Verònica, segur que queda molt camí per recórrer, esperem que et vagi molt bé. Un plaer haver-te tingut per aquí.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Per l'oportunitat.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-3835-66.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Herrera en Còpia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Comencem l'agenda a Tarragona. Fins l'1 de juliol, fins que acabin els Jocs Mediterranis, tenen portes obertes al Tinglado 4, al moll de costa de Tarragona, per visitar l'exposició de síntesi Tàrraco, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. També a Tarragona, la Biblioteca Pública, a partir de les 6 de la tarda, hora del conte i taller amb Imma Pujol, avui per a famílies amb infants a partir de 5 anys. Què i qui s'amaga darrere la platja del Miracle? Avui a les 6, a la Biblioteca Pública. També a les 6 de la tarda, a Reus, a la plaça de Sant Pere, la colla gegantera dona la possibilitat de posar-nos sota un gegant i aixecar-lo. Donatiu d'un euro que es destinarà a la Fundació Mossèn Frederic Vara i Cortiella. De 6 a 2 quarts de 9, aixeca el teu gegant a la plaça de Sant Pere de Reus. I a 8:15 a l'Hospitalet de l'Infant, a la Sala de Cultura Blanca d'Anjou, darrera conferència de les Jornades Marítimes. Avui, de la mà de l'arqueòloga Ruth Gelimauri, sota el títol Patrimoni Subaquàtic al Baix Camp, Carta Arqueològica i Fonts Escrites. Acabem a Valls, on tanquen les festes de Sant Joan. A partir de 8:15 del vespre, arribada del Bouet a la plaça de la Zeta, últim ball i fi de festa. Tancament de la capella votiva a la muralla del castell a 8:15. A 9:15 comença el correfoc de la plaça del Blat al pati i al passeig Tarradellas. Allà, al passeig, a les 11, el piromusical per tancar les festes de Sant Joan.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Para fiestas populares y banquetes, el mejor catering lo encontrarás en el restaurante El Álamo. Servicio de bodas, comuniones, bautizos, aniversarios familiares y cumpleaños de los más pequeños de la casa. Llámanos al 977-8462-40 y disfruta de la cocina del restaurante El Álamo, donde tú quieras. Restaurante El Álamo, 977-8462-40. Lo mejor de su cocina en tu mesa.
Minut i mig per arribar a la una. Ara els deixarem mans dels serveis informatius de la cadena COPE, però abans recordem informació del trànsit. El Servei Català de Trànsit ens informa que a aquesta hora continuen els problemes a l'A7 a l'alçada de Tarragona. Hi ha retencions a causa d'un accident en direcció sud, en direcció Castelló. Per tant, si han de circular per aquesta zona, sapiguin que hi ha al voltant de mig quilòmetre de retencions. S'estan fent desviaments per l'A27. Darrer minut d'aquesta primera hora de programa per la música, sabent que la nostra cançó del dia recorda que tal dia com avui, de 2009, ens deixava Michael Jackson. Ens queden encara moltes històries per explicar. Des d'ara i fins les dues no marxin gaire lluny i recordem que volem saber la seva opinió, per exemple, sobre aquesta polèmica de les tantes cadires buides a la inauguració dels Jocs Mediterranis. Què els va semblar la inauguració, la imatge que es va donar? Vinga, doncs notes de veu o escrites al WhatsApp del programa 672 65 35 34. 672 65 35 34. Si no, a través de Twitter, @copetarragona. Ara les notícies, tornem de seguida.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Toque de atención de la Fiscalía al gobierno de Pedro Sánchez. Les recuerda que la defensa y la tutela de las víctimas está garantizada con la intervención del Ministerio Público. Es la respuesta de la Fiscalía al anuncio del Ejecutivo de Sánchez de personarse en procesos por violencia sexual. Patricia Rossetti.
Es un mandato constitucional y del Estatuto del Ministerio Público, recuerda la Fiscalía General al Gobierno. La defensa de las víctimas está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal en todos los procedimientos en los que hay denuncia. Esa ha sido y seguirá siendo la posición y la práctica de la Fiscalía en todos los procedimientos penales con relación a las víctimas y en especial con las víctimas de delitos sexuales. Y las defenderá tanto por vía penal como en todos los aspectos regulados en el Estatuto de la Víctima. El pasado viernes, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que es fiscal desde hace 30 años, ante los periodistas recordó a su compañera, la portavoz del gobierno, quiénes son parte en un proceso.
Salvamento Marítimo mantiene activo el dispositivo de búsqueda de más pateras en aguas del Estrecho. En las últimas horas, cerca de 200 personas han llegado a las costas de Cádiz y el trabajo de las ONG se intensifica. Miguel García es portavoz de Cruz Roja en Cádiz.
Pues durante la jornada de hoy, más de 180 personas están siendo atendidas por Cruz Roja en los puertos de Barbate y de Tarifa, pues atendidos por el voluntariado que una vez más, pues ante la llamada de la emergencia, pues se vuelcan y prestan todo su tiempo y su esfuerzo.
Y la Unión Europea ha mostrado hoy su apoyo total a los productores españoles de aceituna negra y lo hace después del anuncio del gobierno de Estados Unidos de aumentar los aranceles en más de 14 puntos a este producto. Belén Miguel.
Tras reunirse aquí en Madrid con el ministro de Agricultura, el comisario europeo del ramo, Phil Holland, ha asegurado que la Comisión Europea apoya firmemente a España en este asunto.
Estamos apoyando a España y a sus productores para lograr justicia y un acuerdo satisfactorio.
Y si finalmente esa solución no llega y los aranceles a la aceituna negra se hacen efectivos, la Comisión Europea denunciará este asunto ante la Organización Mundial del Comercio.
Es lunes 25 de junio y están pasando más noticias que te contamos ya en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Pablo Iglesias quiere que España sea líder mundial en exportación de marihuana. Es la última ocurrencia en la que insiste el líder de Podemos. Sostiene que si nos convertimos en la primera potencia en comercializar esta droga, podemos financiar la sanidad y los servicios públicos.
Legalizarla representaría, para empezar, no tener que dedicar gastos policiales a la persecución del tráfico ilegal, que es lo que genera problemas, es lo que genera delincuencia, es lo que genera explotación. Y por otra parte, imaginar lo que podría implicar la marihuana en términos de ingresos fiscales para el Estado, o sea, es que podríamos tener una de las mejores sanidades del mundo.
Es Pablo Iglesias en Radio Cable. Por cierto, a esta hora el líder de Podemos se reúne en Barcelona con el presidente catalán, Quim Torra. Hablando de droga, la Policía Nacional ha detenido a 28 personas dedicadas a la falsificación de recetas médicas. El objetivo era adquirir de forma fraudulenta benzodiazepinas. Después llevaban este fármaco a Marruecos, mezclaban las pastillas con hachís, harina o colorante para elaborar una droga conocida como Carcubi. Así, las pastillas adquiridas en España aumentaban su valor en el mercado negro un 11.000%.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a recordar la historia de 117 mártires vietnamitas.
Porque en ese país, que es uno de los de Asia con una comunidad católica más viva y numerosa, ha comenzado la semana pasada las celebraciones del jubileo cuando se cumplen 30 años de la canonización de esos 117 mártires. Se calcula que entre los siglos XVII y XIX fueron 300.000 los cristianos víctimas de sucesivas persecuciones que no lograron desarraigar la semilla de la fe. De entre todos ellos, Juan Pablo II canonizó a 117. Por cierto, que entre ellos había 96 vietnamitas, 11 españoles y 10 franceses. Pues bien, el gobierno comunista acusó en su día al Vaticano de tergiversar la historia y trató de obligar a la Conferencia Episcopal Vietnamita a pedir al Vaticano que cancelase la canonización. Afortunadamente, los obispos no cedieron a las amenazas y Juan Pablo II aprovechó para pedir que finalizase la represión y se reconociera que los católicos eran fieles a su país y fieles a su iglesia. Es una historia que tiene trastienda y que contamos en un ratito en El Espejo.
Pues en una media hora. Gracias, José Luis.
Adiós, hasta luego.
Y en los deportes, claro, hoy todos pendientes de la selección española, tercer partido de España en el Mundial de Rusia. José Luis Corrochano.
España-Marruecos es a las 8 de la tarde en Kaliningrado. Para clasificarnos nos vale, por supuesto, ganar, empatar e incluso perder si Portugal gana a Irán en el otro partido del grupo que también se juega a las 8 de la tarde. Vamos a Kaliningrado, enviados especiales, noticias de España y plan de aquí a que empiece el partido. Elena Condis.
Ha parado de llover, pero hay 14 grados de temperatura aquí en Kaliningrado. Los jugadores de España están a punto de empezar una reunión en su hotel. Hierro prepara cambios en el centro del campo. Coque apunta a titular para ayudar a Busquets, que está percibido. Si viera amarilla, se perdería una hipotética ida de octavos. Es posible que descanse Andrés Iniesta y Thiago o Asensio sean de la partida. Con un empate frente a Marruecos ya nos vale para pasar a octavos. Marruecos está eliminado, pero se juega su honor con titulares de nuestra liga como Munir, Agraf y Amrabat. Se está preservando el césped del Baltic Arena con capacidad para 33.000 espectadores. La mayoría, 12.000, serán marroquíes por solo 1.200 españoles.
A partir de las 4 de la tarde se resuelve el grupo A, que es el grupo de cruce de octavos de final de España. Juegan Rusia y Uruguay. En este partido se resuelve quién es primero y segundo. A Rusia le vale con el empate para ser primera de grupo y se juega también el Arabia Saudí Egipto. Los dos equipos, las dos selecciones están ya eliminadas. Hay tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
Es lunes, pero es un lunes diferente porque hoy juega España. Es el tercer partido de la fase de grupos, el rival esta noche es Marruecos y lo que está en juego es ser primeros o segundos de nuestro grupo en dura competencia con Portugal. Al final de esta semana, de los 32 países que iniciaron el torneo, solamente quedarán 16. Y uno de ellos es España. Y tenemos aquí en la radio la sensación de que lo mejor está todavía por llegar con la selección española de fútbol.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega la declaración de la renta y con ella la rentaterapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
COPE Tarragona.
Estás informat.
9 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona. Des d'ara i fins les dues encara ens queden moltes històries per explicar. Primera parada la fem avui al celler de la setmana, el celler Masvella, i a partir de 2:15, Nacional 240, per parlar de petites, de mitjanes empreses i del programa Reempresa. Tenen vostès una empresa petita, mitjana, gran? Ens volen explicar la seva experiència, com és el dia a dia? Ho tenen fàcil, els petits empresaris? Doncs vinga, missatges al WhatsApp del programa 672-65-35-34. En 30 segons ens hi posem.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
És hora d'anar de vins al programa. Els anem a buscar avui fins a Valls, a Masmolets. Seguim la recomanació de la Núria, dels Cavers Magrinyà Calaf. I anem a prendre un bon vi avui del celler Masvella. I per això tinc a l'estudi a l'Elisa Ribé. Elisa, què tal? Bon dia, gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres i a la Núria per recomanar-nos.
Sí, senyora. Mira, ella ens va explicar que els havia tastat, els vostres vins, que ja els coneixia, però que just els havia tastat a la fira de vi del vi d'O Tarragona de passat cap de setmana abans de que ella vingués. Va dir, doncs, és que els, em van agradar tant que he pensat, he de recomanar aquest vi.
Perfecte, moltes gràcies a la Núria.
La veritat és que d'això en parlàvem quan fèiem balanç de la fira, també amb l'Àngels Collado, amb la presidenta de la DEO Tarragona, que deia que per vosaltres, per als cellers que aneu a les fires, no només en aquesta, era molt important poder explicar de primera mà la vostra feina, no? Sí. Més que vendre més o menys tastos.
Sí, a nosaltres ens agrada anar a les fires per conèixer personalment qui ens veu el nostre vi, no? Que ens puguin ficar cara, que els hi puguem explicar el nostre producte, les nostres vivències, el que fem a casa, no? I, bueno, pues, tastar un vi conjuntament.
Clar. De fet, això és el que també intentem aquí cada setmana. No us podem posar cara, bé, si miren el Twitter després sí que veuran la foto, però a mi m'agrada plantejar aquesta secció com que la gent no es quedi només quan vegi ara una ampolla, no?, que hi posi Masvella, es quedi amb la història que hi ha darrere, no? Expliquem-li que hi ha molt més que un vi en una ampolla. Hi ha una història, en el vostre cas, és un repte personal, pràcticament, no, Elisa, el vostre?
Sí, és un repte personal, un repte familiar, de tornar a donar, de rehabilitar l'antic celler de l'avi, que ell ja produïa vi, però va cessar l'activitat als anys 80. Teníem les instal·lacions, doncs el que vam fer és rehabilitar les instal·lacions i tornar a ficar raïm amb una ampolla.
Clar. Déu-n'hi-do el repte, perquè, com has dit, no? L'avi ho feia als anys 80, evidentment aquelles instal·lacions es van quedar així, ha suposat, suposo per vosaltres, una feina i una inversió de renovació important, no? Perquè els 80 cap aquí ha canviat una mica el tema.
Sí, s'ha rehabilitat tot el celler, bueno, a més es va canviar la infraestructura, o sigui, s'ha hagut de fer un celler nou. És un celler nou, modern, unes instal·lacions adequades a les nostres èpoques, amb tecnologia bona per fer un bon producte.
Mm-hmm. La Elisa és part d'aquest projecte i el Josep Maria també, no?
Sí, soci del celler, sí.
I més gent. Vosaltres, us venia de tradició familiar, però us dedicàveu al món del vi d'alguna manera o no? Va ser un projecte que veníeu d'altres camps i vau dir, escolta, fem un cop de cap.
Teníem la Casa Pairal, la Casa Pairal la tenim, jo allí passava els estius, i tenim les finques de vinya, això no ho hem deixat mai, sempre s'han portat, a casa sempre hem tingut cura de la vinya, del cultiu mediterrani que tenim a casa. Llavors el que vam fer, doncs és això que et deia, no? Tirar un pas endavant i dir, pues, bueno, jo ja que sóc enginyera tècnica agrícola, anem a fer un celler, tornem a rehabilitar, o donem la història que ja portàvem des de tota la família amb la vinya i el meu avi elaborant vi, doncs tornem a fer vi I, bueno, així va començar la història.
Així va començar farà, que uns 10 anys ja, no? Crec que el 2019 va aniversari important,
sí,
gros.
Sí, el 2019 farà 10 anys que vam fer la primera barema al celler.
En aquest temps, tu dius, la vinya no s'ha deixat de treballar mai. El que sí heu fet és una aposta molt important per les varietats pròpies de la zona on sou, no? De Masmolet,
sí,
de Valls.
Sí. Les vinyes són les que ja teníem, les varietats són les amb les que ja sempre hem treballat. Creiem en la vinya de Catalunya, en la vinya pròpia de casa, perquè és la que ha funcionat tota la vida. I nosaltres el que creiem és en les varietats nostres d'aquí.
Quines són aquestes varietats pròpies de la vostra zona?
Nosaltres el que tenim és Macabeu, és el Cartutxà, sí, l'Ull de Llebre, la Garnatxa.
Aquestes serien, diguéssim, el signe d'identitat dels vostres vins?
Sí.
Però treballeu,
sí,
sí, amb altres també, eh? Però aquestes...
Treballem amb aquestes.
Tenim... Només aquestes?
Sí.
Vale, perfecte. Escolta'm, m'agradaria... Li vaig preguntar a la Núria si ens recomanava algun vin concret i no va poder triar. Mira què et dic, Elisa. No va poder triar-ne un. Per tant, si et sembla, repassem... Demanaria que anéssim de menys a més, diguéssim. De menys intensitat a més, dintre dels que feu, que n'hi ha de negre, blancs i rosat, també.
Sí, si vols comencem amb els blancs.
Vinga, perfecte.
Tenim dos blancs, que és el Vella Blanc, és un vi fet de Macabeu. És un vi fresc per prendre ara, és un vi fàcil, agradable, mediterrani...
No? És ideal, eh? Ara és que ideal, ve les calors, que ara calor. En parlàvem, no? L'Elisa i jo abans de començar l'entrevista, sí, de quina calor tenim a sobre, no?
Llavors, doncs, continuem amb un altre vi, un vi blanc, però una mica més de cos, una mica més d'intensitat, és el Cartutxà. És el Vella Cartutxà. És un vi de Cartutxà que passem per fusta. Acaba la fermentació en fusta i continua uns 2-3 mesos fins que li trobem el toc adequat per compensar la fusta amb la varietat i després s'embotella.
És, per tant, un blanc, però amb molt més cos, no? Perquè tampoc és habitual que els blancs passin per fusta, no?
Sí, és un blanc amb molt més cos, però el que busquem en tots els nostres vins és buscar que s'identifiqui la varietat a casa nostra.
Val.
Llavors és un vi que és fresc també, que es nota molt la varietat i que la fusta hi és present, però no ens amaga el vi.
Va, això és important, eh? Perquè a més són dos monovarietals, no?
Sí.
El Vella Blanc, aquest Macabeu 100%, i el Cartoixà 100% també.
Sí.
Per tant, és important. Una cosa que els recomano que facin és que entrin a tafanejar el vostre web, Elisa, www.cellemasvella.com, perquè jo sempre us pregunto amb què me'l prenc aquest vi, no? Doncs ja ens ho expliqueu, ens ho poseu molt fàcil, eh? I aquí, si van al vi, a cada vi, doncs a banda de parlar-nos a les fitxes de quines varietats hi ha, ens feu una recomanació d'amb què prendre'l.
Sí, 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 crec
que és important, eh?
Sí. Això,
clar, és que ens hem d'entrenar en això també, no? No només en què ens agrada i què no, sinó de dir, ostres, perquè a vegades potser hi ha combinacions que no faríem, no? Potser amb un blanc i en aquest cas, mira, en direm alguna. Amb el Vella Blanc, amb aquest Macabeu 100%, ens proposeu, doncs, per amanides, brandada, salmó, peix en general, marisc, sí, no? I el Cartoixà 100%, amb què me'l prenc, Elisa? Amb coses més contundents?
Una miqueta més contundents.
Ah, no, amb formatges també, no?
Sí.
Aquí mariden formatge, molt bé.
Sí.
Que a vegades potser pensem, quan pensem en formatges, pensem en negres.
En negres,
no?
Sí.
No sé per què, però per què no? Amb un blanc també.
Sí, bueno, si els formatges són més suaus, clar, si són formatges més curats, amb més cos, llavors potser ja et demana un negre, no? I per això estem més acostumats a veure els vins negres en formatges més curats.
En aquest cas, en formatges més cremosos, no? Més suaus,
més
doncs
suau,
un blanc,
sí,
ens va perfecte. T'he demanat, va, de menys a més, amb què continuem? Anem al rosat?
Anem al rosat.
Vinga, m'agraden molt els rosats, últimament.
A mi també. Trobo que és de la família de vins el que menys la gent menys aprecia i jo és el que a mi m'agrada més, potser, no? Perquè sé el que costa elaborar un bon rosat, sé les dificultats que hi ha ara al mercat entre colors, aromes, gustos... I fer un rosat costa molt.
Sí, això ens ho dieu tots. A més, jo sempre us pregunto especialment pels rosats, perquè aquí, Elisa, som en aquest programa ferms defensors i defensores, no?, del rosat, perquè això el tenim una mica denostat i en absolut, no? Per tant, és també arriscat fer l'aposta pel rosat sabent que el mercat és més complicat de col·locar, no?
Sí, sí, sí. És complicat, però bueno, saps que sempre hi ha aquest públic com vosaltres, no?, que valora el rosat i sempre quan fas algun tas o alguna xerrada sempre intentes pues, no, donar-li importància al rosat, mm-hmm. explicar que és un dels vins més difícils de fer i menys pocs valorats que tenim. Llavors la gent te'l tasta d'una manera diferent.
Clar, això també intentem donar-hi valor, no? Aquí sí, a través del sí. programa. Per tant, ara quan vegin un vell arrosat, que saben que és un ull de llebre 100%, sí. Explica'ns, Elisa, quina feina hi ha darrere d'aquesta ampolla.
La feina que hi ha darrere és d'una varietat negra fer un vi rosat però que et sàpiga com un blanc, no? És trobar-li aquell color que la gent ens agrada, buscar aquest aroma fresc i un gust fresc també, mediterrani, com te deia abans, no? Busquem uns vins francs, amables. Hi ha qui et diu, ostres, a mi m'agraden els rosats que siguin més potents, però per això és difícil, no?, de fer un rosat.
En aquest cas, la recomanació ve amb carns blanques, verdures, pasta, cremes, arrossos, atenció, època d'arrossos, estem en temporada alta d'arrossos, per tant, provin amb el rosat.
Sí, els rosats mariden molt bé amb tota la cuina italiana, amb arrossos i pastes, mariden superbé.
Veus? Doncs aquí ja estem donant informació de servei, perquè ara la gent de vegades dius, oh, jo ja el compraria el rosat, però clar, amb què, no? Amb què el serveixo? Doncs ja saben. Ja...
Sí, fem molts bons rosats a Catalunya.
És veritat, és veritat.
I s'han de tastar.
Passem del... hem repassat els blancs, passem del vell a rosat a un vell a negre, suposo, no? Quin dels dos?
El vell a negre, el jove. Té una mica de pas per fusta, però no molt, per donar-li una mica de més de suavitat a aquest ull de llebre. És un ull de llebre garnatxa i és el vi jove, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. Aquest,
és un vi amb cos, que es nota el
que
nervi.
Que sigui jove no vol dir que no sigui contundent, no?
No. És una mica contundent, no gaire, però és un vi jove, que es nota el nervi, es nota la fruita, tot el que s'ha de notar amb un vi jove, és el que ens podrem trobar amb aquest vi. Mm-hmm.
Garnatxa, em dius aquest?
Ull de llebre, garnatxa.
Ull de llebre, garnatxa. I ara aquí passem ja, diguéssim, al pare de família, no?
Sí.
O la mare de família, això depèn de com ho mirem. Aquest negre criança.
Sí, també és un ull de llebre, garnatxa, perquè són les varietats que tenim a casa i són amb les que treballem. I aquest el que tenim és que passa un any en bota. Ens fa la fermentació malolàctica, que és la segona fermentació que fan els vins negres, ens la fa la bota, deixem que reposi allà, el tenim quasi un any en bota.
Es deu fer llarguet aquest any, eh? L'aneu tastant, però suposo que hi ha com certa ansietat també.
Sí, sobretot trobar el punt d'equilibri entre que no es noti massa la fusta, que et predominin encara les varietats, anar tastant cada mes a mes, sí.
Mm-hmm. Amb aquest tancaríem la família, de moment.
De moment tanquem aquí.
De moment, no sé si hi ha alguna cosa en projecte, perquè no sé
sempre
si...
Es van sempre provant de fer coses, no? I estem a la DEO Tarragona, on els seus Tarragona clàssics, els vins de licor, estan tan valorats, doncs... Mirarem a veure què fem.
Ah, atenció, eh? Alerta el que ens acaba de soltar l'Elisa. Hem d'estar atents al celler més vell, eh? Perquè potser, ja t'he dit jo, que us ve l'aniversari davant.
Sí.
Potser tenim alguna sorpresa. Alguna
cosa haurem de fer.
Doncs, escolta, convidada quedes, eh? Quan la tingueu.
Gràcies.
Hem parlat, són un, dos, tres, quatre, cinc vins.
Cinc vins.
És una producció molt gran, en total, la que feu?
No.
Quantes? A veure, quantes ampolles en tenim del celler Mas Vella?
Al celler Mas Vella tenim unes 12.000 ampolles.
12.000 ampolles entre tots, eh?
Entre tots, sí, sí. És una producció petita, sí.
Bueno, petita, ara.
Bueno, petita, molt gran per mi. És un celler familiar on tots, doncs, el que fem és treballem nosaltres a la família, ens ho fem tot, llavors, clar, és un celler petit i singular.
Clar, petit i singular. Esteu dins d'aquesta entitat, d'aquests cellers singulars, que ja n'hem parlat aquí alguna vegada, no? I en parlarem més encara, perquè és veritat allò que dius, petit, algú dirà, home, 10.000 ampolles, petit, no és. Sí, clar.
Sí.
Sí, estem parlant d'unes magnituds, no?, davant altres cellers, que sí. On els trobem? Suposo que els podem comprar directament al vostre celler, i si no, com ens fem amb un vi del celler Mas Vella?
Per fer-ho fàcil és a través online, no? Mm-hmm. Que és molt fàcil, a través del canal de vidirecte.cat ens
molt
podem
bé
trobar els nostres vins.
Mm-hmm. Els teniu també en algun establiment a la demarcació de Tarragona,
sí,
o és només online?
Sí, els tenim en botigues especialitzades, mm-hmm, però per no anar botiga per botiga, clar, clar, el millor és ara, no? Online és molt fàcil.
Online i ens ho porten a casa a sobre,
sí,
no? O sigui que això ja és més fàcil impossible. Us podem visitar, Elisa?
Sí, i tant.
Sí, a veure, explica'ns com hem de fer i què és el que feu. Si jo vinc a casa vostra, què m'oferiu?
T'oferim una visita a les vinyes, I després t'oferim una visita al celler i un tas de vins. I si vens amb època de calçotades, t'oferim un petit tas de calçotada maridat amb els nostres calçots.
Ah, molt bé, doncs escolta aquí...
Ai, amb els nostres vins, ah, perdona. Els calçots de Valls.
Home, faltaria, clar. Es compra cap a casa.
Amb els vins de casa nostra.
Mm-hmm. Escolta, algun dels vostres vins que vagi especialment amb els calçots...
Jo crec que s'han d'intentar desmitificar que el vi negre és pels calçots, sí. És per la carn, potser sí, però jo també crec que els blancs, i en aquest cas el cartutxà passat per fusta, també ens va molt bé amb els calçots i amb la salsa. Mm-hmm. Ens lliguen perfectament.
Doncs, escolta, important, eh? Ara, evidentment, estem en època no de calçots, per desgràcia, però no. Molts ja s'han acabat, no?, aquesta calor. Per tant, jo crec que hem de donar oportunitats a tots, però especialment a aquests blancs que ens has dit, aquest rosat, eh? Ara que per sí. La calor doncs ens va perfecte. Si volen visitar el celler Masvella, suposo que bé, a 3W celler Masvella tenen les dades de contacte.
Sí.
Hem de reservar prèviament?
Sí. Durant l'època d'estiu s'ha de reservar prèviament, a l'hivern, els caps de setmana, estem tots els caps de setmana allà.
Val. Per tant, ja saben, a 3w.cellemasvella.com, a Masmolets, a Valls, tenen allà oportunitat. Evidentment, dèiem, parlàvem al començar, no?, de l'important que és per vosaltres a les fires poder explicar directament, venir aquí o qualsevol altre mitjà de comunicació, però escolta, si us venim a visitar, jo de veritat que us recomano molt perquè allà és com descobreixes de veritat, no?, i esteu en el vostre hàbitat,
sí,
a més,
sí,
no?
Sí, sí, estem a casa nostra.
Clar, t'anava a dir, aquí ja has sortit perdent, perquè si jo et vinc a visitar a casa teva, Elisa, tastaré vins, si tinc sort en època calçots, jo t'he donat aigua i poca cosa més. Has sortit perdent, em sap greu. Però bé, aquí
hem
no fa calor. Aquí no fa calor.
Exacte.
Tenim aire condicionat i estem bé. No et deixo marxar sense que em recomanis un vi o un celler, el que tu vulguis, mentre sigui de la demarcació de Tarragona.
Sí. Mira, per fer-ho una mica diferent, voldria recomanar el Celler Singulars, que és l'associació que formem part, nou cellers, petits cellers singulars, com mm-hmm. acabo de dir abans, de la DO Tarragona. Llavors, m'agradaria que el seu president, el Josep Maria Llaurador, pogués venir a explicar el projecte del Celler Singulars.
Molt bé. Doncs vinga, convidat quede per la setmana vinent. Amb ella, més, pràcticament tancarem temporada, o sigui que em sembla una molt bona proposta. La nostra d'aquesta setmana, doncs, el Celler Masvella, com ens ha dit la Lisa mateix, són vins francs, no?, vins amables. Així
sí.
Que, escolta, és època. S'ha de provar. Elisa, un plaer per venir.
Moltes
Torna quan
gràcies.
Vulguis.
Moltes gràcies.
Gràcies. Je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. Vermuts Miró t'ha ofert Anem de vins.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Dos minuts i mig, i arribarem al punt de dos quarts de dues. Nosaltres, ara saben, agafarem la Nacional 240 tot seguit per connectar amb Cope Lleida. Abans, però, actualitzem informació de servei. El Servei Català de Trànsit ens informa que encara hi ha problemes a l'autovia A7 a Tarragona, en direcció sud, en direcció Castelló, i a Calçada. La calçada està tallada a causa d'un accident, hi ha retencions, per tant, s'estan fent desviaments per l'autovia, per la 27, així que paciència si han de circular per aquesta zona i si la poden evitar, doncs millor. Que millor. I ho hem sabut fa uns minuts, l'exalcalde de Tortosa, Joan Sabaté, serà el nou subdelegat del govern central a Tarragona. Ho ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, li han comunicat la seva designació aquest mateix dilluns al matí. Segons fonts del partit, ha estat escollit per donar més pes a les Terres de l'Ebre en els càrrecs més visibles del partit, on el protagonisme, diuen, acostuma a recaure a dia d'avui en parlamentaris i alcaldes del Camp de Tarragona. Sabaté diu que està preparat per incorporar-se de manera immediata al càrrec i fer el traspàs amb el seu predecessor, Jordi Sierra. Arribem al punt de dos quarts, els ho he anunciat ja abans. Avui parlarem de petites i de mitjanes empreses, amb l'associació que es dedica a gestionar aquests empresaris. També parlarem del programa Reempresa, una iniciativa de Secot i Autoocupació que assessora aquells que volen cedir empreses i els que volen reemprendre. En parlarem d'aquí menys d'un minut. Agafem la Nacional 240 abans, però ens hem d'aturar uns minuts per la publicitat.
@cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Es tiempo de fútbol y en Repsol queremos celebrarlo contigo. Ven a nuestras estaciones de servicio del 14 de junio al 15 de julio. Reposta y paga con la app Wilet y consigue cientos de repostajes gratis. Y si quedamos los primeros, puedes llevarte uno de los 100 premios de un año de carburante que sorteamos. Ven a Repsol y gana.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Doncs apa, que estem ja ben informats. 2:15 de dues. Mònica Carrasco, què tal?
Què tal, Ricard Álvarez?
Escolta, com esteu amb els jocs aquests del Mediterrani?
Bueno, enfeinadíssims, noi, enfeinadíssims. Però el problema que m'acostuma a passar és que no estem parlant tant d'esport com d'altres qüestions.
Sí, sí, sí.
Però bé.
És una pena perquè els esportistes, encara que sí, potser vull dir, no són uns jocs olímpics, però són uns jocs importants, jocs del Mediterrani, doncs s'han estat esforçant durant tot l'any, per entendre'ns, i ells sí que competeixen, suen i s'ho guanyen. Eh?
I tant que sí. La veritat és que esperem que remunti, si m'ho deixes dir així,
sí,
no?
Sí,
estem,
sí,
avui
sí,
és
sí,
quart
sí,
dia de competicions, que de fins l'1 de juliol esperem que se li acabi donant el valor esportiu que té, evidentment,
però
que deixem de parlar d'altres qüestions, i sobretot que que veiem les graderies més plenes. No sé si heu vist imatges de, doncs, de la inauguració i d'aquest primer cap de setmana de competició. La veritat és que deslluïa una mica.
Una mica,
hi ha motius diferents, expliquen diferents versions, però esperem, diuen que cap a les eliminatòries i semifinals i finals la cosa s'omplirà una mica més.
Home, ja suposo.
Recordem que totes les competicions són de pagament, les entrades. És a dir, si tu vols anar a veure competició de natació, no és simplement que vas allà i fas cua, sinó que has de comprar l'entrada. No sé si veient l'èxit que han tingut de moment repensaran l'estratègia a partir d'ara. Ho veurem, us ho explicarem. Sí,
i tant que sí. En fi, escolta, que en tenim 4 per sobre de 2/4. La meteorologia també està acompanyant, com ha de ser, amb aquestes dates. Mira, ara a Lleida estan fregant els 30 graus.
Doncs mira, jo ara mateix et diria que a l'estudi estem a 25. Home, però a fora també. No t'ho sé dir perquè fa molta estona que no surto. Potser els nostres convidats ens poden donar més dades. Però bé, apreta també.
Home, sí. És el que tocava, eh? Ens pensàvem que no arribaria, doncs aquí la tenim. Escolta, anem a parlar, bueno, el proper, d'aquí 2 dies, el proper dimecres, dia 27 de juny, serà el Dia Mundial dedicat a la micro, petita i mitjana empresa i empresa familiar.
Sí, senyor.
I això amb la Mònica vam agafar el calendari, ho vam mirar i vam dir, caram, però si això és el motor d'Espanya actualment, les petites i mitjanes empreses i les microempreses.
De fet, això s'ha dit, no? Tradicionalment, sobretot a Catalunya, doncs el teixit majoritari és aquest, la microempresa, la petita i mitjana empresa, i aquí anem doncs a l'empresa familiar, no? Aquest petit negoci.
És que, clar, em fa gràcia a vegades que parlem de les grans macrocorporacions internacionals, però resulta que al final Espanya, parlo Espanya perquè és el que conec, la resta de països no ho sé, qui ho aguanta és l'empresa familiar i la PYME, la petita i mitjana empresa.
És un treball d'equip. A mi m'interessa molt la història d'aquesta gent que aixeca cada matí la persiana, que tens pocs treballadors, no?, i que la vida és dura. La vida d'aixecar persiana costa molt.
I tant.
Ha costat sempre. Fa uns anyets costa més encara, no?
Molt bé. Mira, jo et presento el meu convidat. Mira. Vinga. És el director de l'associació de l'empresa familiar a Lleida, ell és el Josep Tarragona. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Josep?
Molt bé, hola.
Mira, us presento també el convidat que tenim aquí als estudis a Reus. M'acompanya avui el David Gispert, ell és delegat de Reempresa a Tarragona. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Apropa't una miqueta al micro, sisplau. No t'ho he preguntat abans d'entrar perquè no hem tingut temps de parlar. Calor venint cap aquí, David, que ens ho deia el Ricard, ens
ho
preguntava.
La veritat és que he vingut amb moto i la calor no es nota tant, no? Però sí que des que he aparcat fins que he arribat aquí feia bastanta calor.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí. 30 Josep... graus no ho sé, però gairebé.
El Josep ha arribat aplacat, eh, Josep?
30 graus crec que hi havia.
Sí. Això t'ho dic, que... No respecte.
Escolta, mira, parlàvem avui justament de la tradició que hi ha aquí a Catalunya, no?, de la petita mitjana empresa, i m'acaba d'arribar la notícia precisament que el president de PIMEC a Tarragona, el Quim Cendra, ha anunciat fa, uns minutets, que deixava el càrrec després de 12 anys. Déu-n'hi-do, no?, també. Jo crec que una presidència tan llarga, no sé, haurem de parlar amb ell per saber els motius, no?, però és una fita, 12 anys al capdavant de PIMEC Tarragona. N'ha vist segur d'uns quants colors, el Quim Cendra. No sé si el coneixes, David. No el coneixeu. I no sé si el Josep, perquè clar, Tarragona-Lleida comercialment, no? Tenim molta relació.
Tenim molta relació, sí. Els càrrecs empresarials a les associacions, en general i sense criticar ningú, al contrari, però bueno, s'allarguen massa. Sí. En la qual la renovació també és un fet positiu i segur que el senyor Cendra, el fet de que deixi la feina no és cap demèrit per ell ni cap qüestió negativa, al contrari, pues segur que és un pas per a deixar passar la generació següent i segur que ho ha fet molt bé i no hi ha cap problema. Tots plegats, ens allarguem massa i ens hem de renovar, com demanem a altres estaments, perquè no.
Però, però hi ha candidats per renovar-se?
Claro, aquest és un tema que anava pensant, dic, ara no me liaré amb això, però ja que m'ho dius, efectivament, és un tema molt seriós aquest, eh? Bueno, l'empresari està... Jo crec que des de la crisi aquella ja, no?, una mica ja deixada del passat, però bueno, va deixar d'assistir a moltes coses, ja deixar de participar i d'una manera molt, 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 molt pronunciada. I efectivament, moltes vegades la gent que diu, bueno, aquell que fa tant temps que està allí, bueno, pues perquè potser no hi ha ningú que vulgui assumir la responsabilitat de desviar un temps de la seva vida i de la seva activitat particular i privada i del seu interès particular salari privat per destinar-ho a l'associació, que sempre és un interès col·lectiu. És un problema enorme, el de voler... mira, per ficar la Junta encara, però per a presidir o, o dirigir, mal, mal.
Bueno, o sigui, precisament, sí, precisament deies, no? Suposo que és per passar el relleu, és precisament el que ha dit, i passar el relleu no és fàcil, no? I David, vosaltres a Reempresa en sabeu una mica d'això de passar relleus.
Sí, sí, de fet, l'objectiu del programa és el relleu empresarial, no? Del que comentava abans, que a Espanya hi ha un motoret que fa funcionar l'economia, que és aquesta petita i mitjana empresa, i el que, bueno, l'objectiu nostre és que aquest motoret no deixi de funcionar i trobar algú que segueixi i doni continuïtat a aquests negocis que, bueno, doncs que formen part d'aquest motoret que va cada dia.
Ara ens explicaràs més a fons de què va el programa Reempresa. I m'agradaria preguntar-vos als dos, i ho has apuntat, Josep, no? Deies aquesta crisi, en parlem en passat de la crisi ja per als petits i mitjans empresaris?
A veure, si no en parléssim en passat, estaríem tota la vida parlant d'una cosa que va passar fa molts anys, i al final, si no s'hagués superat, de tota manera seria la manera amb la que tenim l'economia avui en dia. L'economia avui ja no es pot parlar-la en termes de crisi, és el que tenim, és el que hi ha. No és una situació d'escalfament com jo recordo als anys més o menys 2007, 2008, 2009, no és aquesta la situació, però l'economia ha superat aquella destrucció de treball i d'activitat, l'ha superat, amb la qual el moment econòmic, no dic jo que sigui excel·lent, però és un altre moment econòmic. Uh-huh. I ens hem d'adaptar a aquest nou moment on ja, per exemple, doncs tota la per exemple, per dir alguna cosa, els mòbils i els smartphones han crescut sota la crisi, diguem-ho així, perquè abans de la crisi no estaven tan desenvolupats com ara, que són la normalitat absoluta, amb la qual ens hem d'enfrontar, tant si hi hagués passat o no la crisi, que és un debat, ens hem d'enfrontar amb l'economia d'avui ja, que ja no és la mateixa que el temps abans de la crisi.
Mira, si vols una dada, Josep, la crisi, la bombolla aquesta, quan va esclatar, per entendre's, 2007-2008?
Bueno, s'acostuma a dir el dia de Lehman Brothers, no? Aquella tarda,
sí.
No?
Sí.
On va caure tot, sí, que això devia ser el 8 o el 9, podria ser.
2008.
Sí, sí, el primer iPhone, perquè a vegades sí. És allò que ens marque, va néixer a finals de l'any 2007.
Ah, doncs pues fixa't, pues llavors ho he dit bé. Llavors...
O sigui, que el tema sí. iPhone i smartphones en general, ho dic per fer un paral·lelisme.
Sí, l'smartphone ha canviat la nostra societat.
Ha crescut justament amb tot el període de crisi.
Mm-hmm. Efectivament, i la nostra societat ja ve adaptada per l'ús de smartphones, que vol dir que nosaltres anem pel carrer o anem a la platja o algú està esperant en un parc amb algun amic i pot enterar-se d'una notícia que abans li hagués costat hores d'assabentar-se'n, o pot enviar un document, uh-huh. o firmar-lo o presentar un impost des d'un parc. Això ha canviat l'economia actual i ha canviat els processos logístics, els processos de la comunicació, els processos de la venda, per lo qual, ara ja no és el debat de si la crisi ha passat o no, perquè jo crec que l'economia tan boiant com en aquell temps no hi és encara, però és una nova economia, i aleshores ja estem. Ja, la crisi és un terme que ja hem d'anar suprimint, perquè ja estem en un altre moment econòmic.
David, no sé si tu coincideixes en això de que se n'ha de parlar ja en passat, i precisament, no sé quan va néixer aquest programa Reempresa, però no sé si la crisi ja ha tingut a veure.
Reempresa neix a inicis del 2011, i sí que ha notat, es nota molt en el perfil d'usuari, no? Perquè al principi l'usuari venia per necessitat, no? Uh-huh. La idea de reemprendre era per necessitat, no? I ara ens trobem que molts usuaris que van venir en el seu dia per necessitat avui venen per un fet de consolidació i per creixement d'aquestes empreses que en el seu moment van agafar per necessitat, no? O sigui que voldríem dir que el tema de la crisi es nota en la finalitat de l'usuari en quant al programa Reempresa, no? Que ens trobem molts usuaris que estan en un procés de creixement i de consolidació, no?
Bueno, o sigui, bueno, m'alegro que em digueu això, vosaltres que parli, no? Que ho toqueu
ja
a diari.
Ja està això.
Bueno, està bé, no per tothom encara.
Això, no, però... vol dir que no s'hagi de pedalar.
Clar, s'ha de pedalar molt, no, aquest motoret del que deia, parlava el David, no? Necessita encara molta energia.
Sí, no, l'economia i l'empresari ho té difícil. El que passa que, bueno, jo crec que socialment se considere... Bueno, vosaltres ho esteu dient en termes de comprensió i de compassió, no?, per la nostra figura. Jo sóc empresari, però normalment la figura de l'empresari se considere, bueno, doncs mira, te guanya molts diners o ho té molt fàcil o no li cal anar... Bueno, doncs guanya molts diners alguns, n'hi ha molts que estan endeutats fins a les celles.
És una fal·làcia,
Vull dir, el que l'empresari, moltes, quantes vegades un empresari no desitjaria tenir una vida més còmoda, senzilla i garantida, no? És a dir, necessitem suport i confiança i una mica de comprensió, i a més a vegades el guanyar diners se n'hauria de guanyar molts. Per què? Pues per a reduir el teu deute, per a reinvertir-lo amb l'empresa, per a augmentar medis de treball, per a comprar màquines que donen feina a gent que fa les màquines. És a dir, que nosaltres guanyéssim diners, ja dic guanyéssim, vull dir, imagina que ho dic ja en condicional, que guanyéssim diners, hauria de ser una cosa digna de felicitació. Una altra cosa és que un empresari agafi els diners i se'ls emporti per, no sé, i els guardi a casa seva davall d'un calaix. Això no seria el millor per l'economia, diguem-ho així, però bueno, si els portes al banc generaria estalvi i amb aquell estalvi algú rebria un crèdit, però vull dir que és molt difícil, vull dir que la feina de l'empresari és duríssima, i els riscos que assumim són enormes, ho podem perdre tot en qualsevol moment i bueno, pues no tenim un segon de descans, que ho hem escollit, no vinc a plorar ni a queixar, però és dur.
És el que jo deia, que aixecar una persiana, no? Posem aquest simbolisme d'aixecar persiana, costa molts diners i ja et dic, quan parlem d'empreses petites o empreses familiars en aquest cas, l'esforç és màxim, tens tota la teva vida posada en allò.
Pues imagina't el que tenia la Catxica a la finestra fa uns dies, que a Lleida plovia al juny, que no ho havia vist mai, per cert, estava plovent i anàvem gairebé amb caçadora o amb, amb jersei, i que ha comprat tota la... Ha liquidat tots els estocs de roba, parlo, ha comprat tota la campanya d'estiu, diguem-ho així, no? 25 dies gairebé venent res, no? Salvo els consumidors super previsors que s'anticipen, molta gent és impulsiva, no? Suposo, jo no sóc
la majoria.
Suposo que és impulsiva i compra quan fa calor i no compra quan fa... Exacte. Pues imagina't 20 dies mirant com plou des de... Una vegada s'ha aixecat la... I, bueno, i que et van corrent els crèdits, te van corrent els dies de venciment de la factura i bueno, l'angoixa amb la que te'n vas a dormir. Vull dir que jo somio en un país que tingui una mentalitat empresarial, que no els hi perdoni a tots els empresaris, no, però que tingui una mentalitat empresarial, que no se faci fal·làcia, com diu el company de tertúlia, amb la figura de l'empresari, que se la reconegui, se l'estimi, se la potenci una mica.
Mònica, el Josep, ja te l'he presentat al principi, és el director de l'Associació d'Empresa Familiar. Josep, tu ets propietari d'una empresa familiar?
Bueno, li preguntem al meu pare. Si
no. Anava a preguntar de quina generació ets tu dins de l'empresa familiar. Ets la segona?
Bueno, hi ha diferències de criteri, però jo me considero de segona. Jo considero que, encara que el meu padre hi va fer, però jo considero que és el meu pare...
Bueno, podria ser ja una segona o tercera generació, per
entendre.
Sí,
però ben mirat, i per lo que me vols dir, que la primera la tumba i la segona, el primer la aixeca i la segona la manté i la tercera... Aquests efectes d'això, jo sóc segona, Sí, i els meus fills són en la tercera, efectivament.
Et deia això perquè avui volíem aprofundir i parlar sobretot a Mònica del tema de que, bueno, una empresa familiar normalment la primera generació és la que hi posa hores i esforços i s'esforça pels fills, i de vegades o no arribes a tenir fills o els fills, escolta, no en volen
saber. Es dediquen a una altra cosa.
No, escolta'm, i no hi ha cap mal, com hem de... Imagina't si un...
Ja, però llavors què passa amb una empresa familiar que no té generació de relleu?
Pues endavant.
Endavant cap a on?
Pues mira, és un patrimoni, l'empresa és un negoci, si cal...
Sí, però quan la primera generació... Ah, això, ahir anava.
La continuem, o la venem o la traspassem,
Mònica,
o la tanquem.
Què fem,
què fem? Doncs truquem al David. David, no, d'aquí ve, per això us volíem unir, no? Però evidentment és molt complicat i a vegades, no sé, Josep, en el teu cas tu estàs continuant, però d'aquí uns anys, qui sap, o tanta gent que digui, ostres, doncs, per exemple, els meus fills no volen continuar amb això, i per això ens va cridar l'atenció aquest programa Reempresa, no? Que és una iniciativa de SECOT i autoocupació, en aquest cas, David. Vosaltres, la majoria d'empreses que us trobeu, diguéssim, que s'integren a aquest programa per cedir l'empresa a un reemprenedor, són petites empreses, familiars, com quin és el perfil, si és que n'hi ha un?
Sí, són petites i mitjanes empreses, microempreses, que a vegades és un sol autònom que no hi dedica ni tan sols tota la jornada perquè, bueno, té diversificació d'activitats i bueno, doncs és gent que està propera a la jubilació que el relleu generacional ha estudiat i no vol seguir amb aquesta activitat, gent que per tema d'estudis li ofereixen feina fora d'aquí, se'n va fora, doncs, bueno, al final és un mercat d'oportunitats, de petites i mitjanes empreses.
Hi ha algun sector que predomini, diguéssim, en aquest programa?
Bueno, hem de mirar una mica en quina província estem, no? Per exemple, la província de Tarragona predomina molt el sector comerç i hostaleria, no? Segurament que degut a la crisi el sector hostaleria va pujar molt perquè, bueno, era l'alternativa més fàcil, no? El fet de tinc la possibilitat de capitalitzar l'atur, monto un bar, una cafeteria, no? Però a poc, doncs, bueno, com he anat comentant, no? Que la crisi està, bueno, està baixant, i això fa que, bueno, doncs que l'oferta de negocis que tinguem no siguin tant hostaleria, sinó també que tinguem comerç i serveis, no? Indústria és més residual, però també l'oferta d'empresa industrial a Catalunya tampoc és tan gran, no?
Ja.
Però això és com un traspàs, per entendre'ns,
sí.
Aviam, eh?
Sí.
Sí.
Un propietari d'una empresa diu, mira, jo la vull vendre.
No, i me permeteu a mi?
Sí, tant, i tant.
Que jo vull elogiar la feina del company de Reus, que de Reempresa, perquè efectivament, els traspassos de tota la vida que es feien d'una manera una miqueta, com diríem jo, manera cutre o una mica així, pues per veus o no sé quant, a mi m'agrada molt aquest sistema. La Càmera de Comerç de Lleida també me consta que tenia un departament dedicat a salvar, se'n salvarien moltes més d'empreses i, a més, evitaríem inversions, diguem-ne, absurdes, perquè més val continuar un negoci
fet
que començar una cafeteria nova i tornar a comprar tot. Està molt bé i dones, és un sentit de reciclatge de les activitats i és molt maco, ho trobo molt bé que es professionalitzi i que se creïn plataformes digitals on la gent se pugui comunicar i hi hagi una intermediació professional que ho afavoreixi, perquè és important que no es faci d'allò de ser traspassat, no? Aquell cartell típic que hi havia, no?
De fet, això ho tenim prohibit, eh?
Mira.
Sí, claro. Perquè, bueno, imagineu-vos una cafeteria que té el cartellet se traspassa, sí. La imatge que dona ja d'entrada, doncs, bueno, fa que el client habitual, doncs, pensa, ostres, aquesta cafeteria es traspassa, deixarem d'anar-hi i de consumir-hi, no? Nosaltres el que fem, aconsellem a tots els cedents que intentin evitar aquesta imatge, perquè, bueno, al final aquest negoci cedirà a una tercera persona i aprofitarà, doncs, tota aquesta sinergia que ja porta al negoci que està en actiu, no?
Escolta, i la persona que ens escolta que diu jo vull emprendre, em poso en contacte amb Reempresa, quins requisits requereix?
Doncs ganes d'emprendre, no necessita més, gaire més. Hi ha una fal·làcia que diuen només pot ser empresari aquella persona que té estudis, que té habilitats de gerència, que és un directiu, doncs, bueno, doncs no té per què ser així, no? Si més no, hem de pensar que el programa Reempresa té un conveni amb el SOC, l'oficina
de servei d'ocupació.
I, bueno, en tema de dades, gairebé el 65% dels nostres reemprenedors d'èxit són aturats a la província de Tarragona, no?
Caram, és fantàstic.
O sigui, això d'entrada ja dona a entendre que no necessites un perfil de gran directiu per agafar una activitat i continuar-la, no?
És que jo, a més, jo encoratjaria els que volen incorporar-se a una activitat professional a que parteixin amb un capital organitzat, com pot ser un traspàs, perquè s'estalviaran una energia enorme i jo no sé si molt productiva en crear un negoci quan realment ja el tenim segurament creat o embastit, que es diu, no? I el poden ells anar convertint o el poden anar transformant a mesura que en prenen possessió. O sigui que jo mateix, si tingués que començar de zero, segurament no començaria d'un estricte zero, sinó que segurament me miraria una cosa que ja estigués creada, que em faria moltíssima més il·lusió, perquè m'estalviaria la fase de donar voltes perquè comenci a rodar el molinet, no? El molinet rodant m'és més atractiu a mi, perquè el puc anar després fent les transformacions que jo consideri, de tota mena. Però, bueno, m'estimaria més, i més, ja començo amb facturació assegurada, amb la qual ja tinc un circuit econòmic creat.
Ja. Això és molt important, això.
Sí, claro, sí.
No. Perquè el primer mes no només ha de ser despeses, si pots començar a ingressar, perfecte.
I ja està organitzat, i no perdo energia en començar a organitzar la llicència municipal. Bueno, la llicència, l'activitat la necessitaré igual, però no la estricta de sortida de fums, etc. Vull dir, jo ho trobo una ventaja. marxar.
O ja la tindré habilitada. De fet, és 7 vegades més fàcil reprendre una activitat que ja està en funcionament que quedar-la des de zero. No?
Em recorda de lluny al sistema de franquícies, que no és exactament el mateix. Aquí diguéssim que compres l'empresa mare.
Sí, exactament. Sí. La franquícia te segueix mantenint un vincle amb la master franquícia, sí.
Jo tinc un dubte, perdona, Josep, tinc un dubte pel David. En aquest procés de reempresa, diguéssim, l'empresari que cedeix en aquest reemprenedor està amb ell un temps, diguéssim, explicant, assessorant, no? Vull dir, et passa aquest... Perquè, clar, si una cosa, i d'això el Josep en sap força, no? Dins l'empresa familiar, tota aquesta experiència que ve de darrere, si tu no hi tenies vinculació prèviament, suposo que és importantíssima també per tirar endavant, amb els canvis que calgui fer, eh? Però...
Sí, està clar. Nosaltres sempre aconsellem que quan ens ve un cedent que vol cedir la seva activitat, ha de ser conscient de que, bueno, fins ara hi ha hagut un model de gestió, hi ha un coneixement d'aquesta empresa, coneix tots els clients i és molt important que ell estigui disposat a oferir un període d'acompanyament, no? Que és el que en diem el know-how de l'empresa, que és important que estiguin reemprenedor i cedent durant un temps col·laborant les dues parts perquè, bueno, es transfereixi tot això, no? I evitar d'aquesta manera el risc de que jo compro una activitat i que el dia següent aquella persona que va venir l'activitat ja no m'acompanya i jo no sé ni com he de produir, ni quins clients tinc, ni com he de comprar.
Clar.
Doncs és molt important.
És molt important.
Sí, sí.
Això em porta també una pregunta pel Josep des de l'empresa familiar, no? Que de vegades hi ha aquesta cosa de dir, clar, si és més complicat potser gestionar-ho això amb el pare, amb la mare o amb els fills, que si és un desconegut, no sé, també el tema de seria un punt dèbil, diguéssim, avui en dia, l'empresa petita, l'empresa familiar, aquesta mica de por al canvi o a innovar en alguns aspectes, o això està superat també?
Bueno, la por al canvi la tenim tots. Tots ens conformem quan ens va bé, quan hem fet una bona venda ja no faríem res més, o quan tenim una bona setmana ens sembla que no hauríem de canviar res. És una qüestió humana, no? Ens adaptem al confort dels nostres pensaments. Ningú vol patir, no? I el canvi i és bo, perquè un canvi continu també provocaria que l'empresa estigués absolutament inestable contínuament. Però sí, en termes generals, el conservadorisme en la presa de decisions és molt pronunciat. És molt pronunciat. Però una part de la nostra activitat empresarial ha d'estar en risc, una part. És evident que tots la volem garantir al màxim. Jo el primer. Tots volem garantir la nostra activitat. Un banc vol garantir és quan vol un crèdit. Val. Però tot garantit no pot estar, perquè aleshores deixa de ser un negoci dins d'una economia lliure. Una part ha d'estar en risc, amb la qual jo el que podria dir és, bueno, tenim una botiga, no? Per exemple, un exemple senzill, i tenim un estoc de 1.000 coses. Ens en funcionen 800. D'aquestes 800 no les movem perquè ens funcionen i ens les venen i hi ha rotació. Bueno, doncs hem de tenir sempre novetats. Si no tenim novetats, i encara que perdem una mica i que no surtin o no vagin bé, però ens renoven el negoci i donen una imatge d'innovació al públic, que també és la nostra funció, la de prescriure les novetats que hi ha al mercat, tant si són rendibles com si no. Amb una mica de criteri, clar, no ficarem qualsevol cosa, però una part del risc sempre ha de funcionar a les nostres activitats, si no seríem empreses.
Clar.
És que moriríem d'èxit al final.
Exacte, clar, no, i allò entraríem un decliu en un moment o altre, sí. Greu.
Ricard.
Ens falten 3 minuts i mig. Volia fer-los una pregunta fora ja del tema, perquè si no ens allarguem i hem de tallar-ho.
Mira, és que ho han fet tan bé que ens haurem de tornar a convidar, no?
Bueno, dia.
Aquest espai es diu la Nacional 240, va néixer justament per això, perquè connectem amb Tarragona i Lleida i ho fem a través d'aquest eix viari que existeix avui en dia, del segle XX, però que estem ja al segle XXI, la Nacional 240. Parlàvem del comerç i parlàvem de Lleida, Tarragona, gent de Lleida que se'n va cap a comarques de Tarragona a l'estiu, doncs, pel tema de turisme, costa, i a l'inversa, no? Empresaris de Tarragona que porten mercaderies cap a la zona de Lleida. No sé com veieu el tema de la Nacional 240, que això ho preguntem sempre.
Bueno, no el veiem bé. De fet, és una de les grans paradoxes del país, que un país que creu, en aquest sentit parlo de Catalunya ara, que aparentment està en una posició, diguem-ne, avançada econòmicament respecte a la resta de l'Estat, no té les carreteres que té la resta de l'Estat. No vull fer, no és política, senzillament.
És una
constatació.
Això.
Aleshores, la Nacional 240, que ha millorat en alguns llocs, però no està a l'alçada del que es necessita, i és per mi un drama que una província una demarcació tan propera a la nostra com Tarragona, en la que amb una autopista hi aniríem en 55 minuts, pues no és ni segura ni hàbil, ni, vaja, jo la meva família no la deixo anar per la Nacional, i si cal pagar autopista, pues me sap greu, pues se paga autopista perquè no està en condicions, hi ha accidents, etc. És una cosa, és una paradoxa estranyíssima, i bé, pues si almenys me quedo tranquil de poder dir que no està bé i que s'ha de millorar i que s'ha de desdoblar, i segurament jo crec que ja no es desdoblarà, sinó que serà la pròpia autopista la que substituirà la Nacional.
Sí, hem parlat d'aquí 2 anys la llibre. La
crec jo que va per aquí, vaja, ara fer una altra carretera.
No estem a l'any 2018 ja.
El David feia que si amb el CAPS coincideixes, no? Una mica és l'opinió que ens heu donat tots durant tota la temporada.
Aviam, és que no n'hi ha una altra.
Comercialment és increïble que no hi hagi una autovia, no? Només comercialment.
Bueno, perquè hi ha l'autopista i segurament és el que fa que no millori, no, aquesta Nacional.
Sí. Doncs escolteu, se'ns ha acabat el temps, ens ha quedat temes segur, Ricard, no? Per preguntar i dades per donar, però...
Escolta, parlen molt bé, eh?
Sí, jo crec que els podríem marxar tu i jo.
Els podem tenir una TV sense guió ni res, perquè avui tampoc en teníem de guió, eh? Vull dir que...
Jo, si em permeteu una última aportació, que estem parlant d'emprenedors i empresaris, el programa Reempresa no solament hi ha emprenedors i empresaris, sinó que al final també tot això desemboca a llocs de treball que es salvaguarden quan accedeixen a aquestes activitats, no?
No, està clar.
Que són bastantes, també.
És el que ha dit el Josep abans, també, no? És a dir, és que al final no és aquella... És aquest petit empresari està creant llocs de feina, exacte, no? És que no és només ell sol, sinó que està creant llocs de feina. Sí, sí.
Exacte.
Doncs escolteu, moltíssimes gràcies al David Gispert, delegat de Reempresa a Tarragona. Un plaer tenir-te per aquí, torna quan
moltes
vulguis.
Gràcies a vosaltres.
I al Josep Tarragona, director de l'Associació d'Empresa Familiar a Lleida. Josep, gràcies.
A vosaltres.
Un plaer.
Mònica, directes cap a les dues.
Cap a les dues, les notícies, i demà tornem tu i jo a la una, ens veiem.
Sí, sí. La
Leida. Ai, Déu meu, estàs preparat?
A veure què em diu la Leida.
Alguna cosa et té preparada segur. Ja saps que no pots venir tranquil a l'espai de la Leida.
Quasi bé estic a punt de superar la primera temporada sense enviar fotos, eh?
A veure si l'acabes. Escolta,
una abraçada, Mònica.
Una abraçada.